El cafè de la ràdio. Cada dia, de 8 a 2 quarts d'11, a Ràdio Sabadell.
I no deixem aquesta clau internacional perquè aquest diumenge Emmanuel Macron va ser escollit president de l'Estat francès.
Des à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
En la segona volta de les eleccions presidencials, el 58% dels electors el van votar per davant de la candidata de l'extrema dreta, Marine Le Pen, que tot i això va aconseguir prop d'un 42% dels vots que van apostar per al populisme de reagrupament nacional, unes dades que han alertat els analistes polítics. Saludem en Joan Botella, que és politòleg i catedràtic de Ciència Política de la UAB, per entrar en detall sobre què volen dir aquests resultats. Bon dia, Joan.
Hola, molt bon dia.
Com llegeix vostè els resultats d'aquesta segona volta de les presidencials franceses?
Bueno, uns números aparentment molt senzills expressen corrents molt grans d'opinió, no? En primer lloc, el resultat, la victòria del Macron ha estat més important, més alta del que es preveia. Al final ha sigut una diferència de 17% entre uns i altres, que és menys que la que va haver-hi fa 5 anys, però és bastant més que la diferència de 6 a 8% que havien previst moltes enquestes. Per què això? Perquè hi ha hagut al final una estirada molt important de ciutadans que havien votat altres candidats a la primera volta, estaven inquiets, diguem, pel creixement de la Marine Le Pen, que a més d'ella es presentava també un altre candidat més a la seva dreta, el senyor Seymour, amb un grup nou que es diu Reconquesta, i que va tenir un 7% de vots a la primera volta. Per tant, creixement de l'extrema dreta, com en altres llocs d'Europa, no tan marcat com en altres països d'Europa, i que en tot cas tindrà una tercera volta, un nou capítol, a les eleccions legislatives que hi ha el mes de juny a França. A França sempre fan eleccions parlamentàries després de les presidencials, per la qual li dona un avantatge molt gran al president recent elegit, dona la possibilitat de crear, nomenar un govern, crear un corrent d'opinió que intenti connectar l'èxit presidencial a les parlamentàries, no? Aquí hi ha una incògnita molt gran, que és França no és homogènia, diguem. Aquest resultat electoral que has dit no és igual a tot el país. Hi ha zones del país on Macron ha tingut el 80%, hi ha zones del país on Marine Le Pen ha tingut el 60%. No? Per tant, com que l'elecció parlamentària es fa per districtes, partits individuals, és molt incert i no es pot preveure com es traduirà aquest vot en resultats. I d'altra banda, caldrà saber què fan els altres partits. No? Per exemple, si hi ha un acord o no entre el grup de la França insubmès, el grup de Mélenchon, i verds, comunistes i socialistes estan morts i enterrats, o bé poden ressuscitar electoralment, i moltes incògnites.
Jo li volia preguntar, perquè tot i que la distància diu que és més gran de la que es preveia, tot i així l'extrema dreta ha tret els millors resultats de la seva història. I li volia preguntar si és un vot de càstig, diguéssim, a l'establishment que podria representar Macron, o bé hi ha hagut un gir, diguéssim, conservador xenòfob de França.
Sempre un gran bloc de vot amaga motivacions diferents. És segur que hi ha un component molt gran de vot de càstig contra les polítiques socials i econòmiques de Macron, no tant les que ha fet, perquè no ha fet gran cosa en els últims anys, sinó per lo que encarna simbòlicament. No? Macron es veu una miqueta com pertanyent al món dels financers, dels alts funcionaris, dels pijos, que dominen la política francesa des de fa 60 anys. No? I encara que s'ha intentat desmarcar estil personal més juvenil i més raonable, això ho porta al damunt. A França hi haurà molts conservadors extremistes, hi ha molta extrema dreta, però certament el 41% dels francesos no són partidaris dels camps de concentració. No? Per tant, hi ha corrents diferents. És molt interessant veure què ha passat, diguem-ne, en els territoris. No? A tot tota la zona del sud-est, de la costa mediterrània, ha guanyat àmpliament la Marine Le Pen. Des de Perpinyà fins a la frontera amb Itàlia, diguem-ne, aquesta zona on es viu amb molta tensió a la convivència entre persones originalment franceses i persones procedents d'Àfrica del Nord o d'altres països. No? En canvi, la França de Benestant, que és París i tota la façana atlàntica, han votat molt més àmpliament a favor de Macron. Per tant, diguem-ne, efectivament es donen aquests dos elements que assenyalaves, no? Amb dosis diferents, eh? Mm. Perpinyà, que té un alcalde del Front Nacional, diguem, el senyor Algo, ara del nou partit de la Le Pen, i té una majoria de vots molt grans, que allà el conflicte ètnic és un conflicte que ens xoca molt. Diguem, els votants de Le Pen allà són els gitans, que són els que parlen català, que estan molt confrontats sociològicament a la població nord-africana, que és més propera, era més propera als teixos socialistes, ara no sé qui.
Macron ha dit que...
Els números són molt grossos i després el microcosmos és molt variat.
Clar. Macron ha dit que governaria per tots els francesos, que donarà una resposta a la ràbia, ha dit textualment, que no deixarà ningú abandonat. Cap on han d'anar aquestes polítiques franceses per frenar l'auge de l'extrema dreta?
França té un problema que nosaltres també tenim, de bosses de pobresa molt grans i de desesperació, perquè França dura molts anys. Prometia a la gent que si treballava i s'esforçava, prosperaria a la vida i que no importava quina religió tingués o a quin país hagués nascut o quin color tingués la pell. Eh? I en els últims, ja potser 15 anys, diguem-ne, ja des de l'entrada al segle XXI, hi ha hagut moltes i moltes demostracions de que això no és així. S'han pres moltes mesures. Per exemple, quan es demana, quan es participa en un procés de selecció de feina, es pot no enviar la fotografia i tot es pot no enviar el nom de pila del candidat perquè no se l'identifiqui amb una comunitat o altra. O, per exemple, en el cens de població de França, està prohibit preguntar per la religió de la gent. Perquè són mesures, diguem-ne, destinades a mostrar la igualtat de tots els ciutadans en la república, la igualtat davant la llei. Això no ha sigut suficient, això es veu com gestos simbòlics, però el que es volen són gestos substancials, no? Recordeu la mobilització de les armilles grogues, no? Els sectors agraris, els sectors de la França interior, dels pobles o ciutats petites, que es veien perjudicats pels canvis econòmics generals, per la introducció d'internet o per les mesures de política econòmica acordades a Brussel·les o per els intercanvis mundials, no? Clar, això fa... Són moviments que van molt més enllà del que pugui ser un govern, no? Si de sobte les fàbriques comencen a comprar subministraments, tallers que hi ha a la Xina o a l'Índia i deixen de comprar els tallers locals, clar, això genera atur, però no és una culpa del govern, perquè ho ha fet algú, no? I és molt difícil trobar mesures alternatives a la realitat social i econòmica d'avui. En la realitat tecnològica que estem avui, fa molt difícil que els governs puguin fer polítiques efectives contra la desigualtat, contra la marginació, no? A més d'això, hi afegeixes una dialèctica contínua de rebaixa dels impostos, reducció de l'Estat, etc., el que es posa als poders públics en una situació impossible. S'espera molt d'ells i no se li donen les eines necessàries per actuar.
Doncs bé, veurem com evoluciona aquesta opinió pública francesa de cara a les parlamentàries del mes de juny, si de cas ja el tornem a trucar per valorar els resultats. Joan Botelles, politòleg i catedràtic de Ciència Política de la UAB, moltes gràcies per estar avui al Cafè de la Ràdio.
Que em truqueu, gràcies.
Adéu, bon dia.